El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Dia clau pels detinguts 23S que estan encausats en l'operació Judas. Entre aquests s'inclouen el sabadellenc Jordi Ros, David Budria i Clara Borrero, després que el cas de Xavi Duch fos arxivat. Aquest matí tenen vista l'Audiència Nacional de Madrid. A la vista prèvia al judici contra el CDR i serà el moment en què les defenses podran demanar que se'ls apliqui la llei d'amnistia i que, per tant, el procediment judicial s'aturi. A aquesta hora podem anar fins a Madrid per parlar amb el Martí Majoral, un dels advocats d'Alerta Solidària. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada al programa.
Hola, molt bon dia.
Per situar una mica els oients, avui a l'Audiència Nacional què hi ha de passar?
Avui és la vista prèvia al judici, és a dir, tècnicament és com si ja comencés el judici, però s'habilita un dia perquè les parts puguin posar en coneixement del tribunal aquells elements que siguin susceptibles de causar la nul·litat del procediment. Per exemple, doncs, des de vulneracions de drets fonamentals, com per exemple també doncs, la prescripció dels delictes, o, per exemple, també l'aplicació de la llei d'amnistia.
Que entenc que aquest és el paper que heu de tenir avui les defenses, no? Demanar que s'apliqui aquesta llei d'amnistia.
Sí, efectivament, defensarem l'aplicació de la llei d'amnistia, així com també denunciarem tot el seguit d'irregularitats que hem anat patint des de l'inici del procediment.
I com ho defensareu?
Doncs els diferents advocats i advocades que participem doncs, ens hem repartit els diferents punts en els que doncs, posarem en qüestió tota la legalitat del procediment i també l'aplicació de la llei d'amnistia i el tribunal dona veu per cada punt que s'esgrimeix a les diferents parts perquè opinin el que procedeixi. I finalment el tribunal podria avui mateix donar ja la seva opinió si aplica o no la llei d'amnistia o considera que algun dels altres aspectes és suficientment important com per causar l'aturada del procediment, o bé ens ho comunicarà per escrit en les properes hores o els propers dies. No pot trigar gaire a comunicar-ho i llavors sabrem si aquesta causa doncs, queda aturada, queda amnistiada o, contràriament, doncs, si seguim cap al dia del judici.
La llei d'amnistia va haver molt debat sobre com s'havia redactat, com era el redactat, qui podia entrar i qui no podria entrar-hi. Amb la llei d'amnistia que tenim ara mateix aprovada i publicada al BOE, el cas d'aquests detinguts 23S d'aquesta operació Judas dels tres sabadellencs entrarien tots fàcilment en aquesta llei d'amnistia?
Començant pel final, el de fàcilment és el terme que és més discutible. Al nostre parer, la llei cobreix perfectament el cas d'aquests companys. I, a més, vistes els escrits que ha fet el Ministeri Fiscal en relació als casos de Tsunami Democràtic i d'altres que s'instrueixen o se segueixen aquí a Madrid, veiem que el cas de l'operació Judas també ha d'entrar en la llei d'amnistia. Deia que això de fàcil, jo ho interpreto així, llegeixo, i no només el text literal, sinó l'exposició de motius, l'esperit de la llei, que és important a l'hora d'interpretar la mateixa, per nosaltres és claríssim. Ara bé, els jutges tenen una inventiva espectacular a l'hora de trobar la fórmula que, com diu aquella dita catalana, de fet a la llei feta la trampa, doncs és on ens trobem avui, a les últimes hores, ja per saber per on ens sortirà el tribunal.
Hi ha hagut molt debat també sobre la posició dels fiscals, no només en aquest cas, sinó sobretot en el cas, doncs, per exemple, dels presos vinculats al procés a la causa de l'1 d'octubre. No? En aquest cas, dubteu de què pugui fer la fiscalia? Sabeu què pot fer la fiscalia? Quina posició hi ha de tenir o hi pot tenir?
Sí, doncs mira, és un punt delicat perquè la fiscalia, com bé sabeu, ha tingut fortes discussions internament de cara als posicionaments que ha tingut precisament en relació amb la causa del procés que se segueix al Suprem aquí a Madrid. Però la fiscalia ha estat hermètica a l'hora de dir quina és la seva posició davant del cas de l'operació Judas. Sabem què pensa, com ha actuat, quin és el seu posicionament en totes les altres causes seguides a Madrid, però no pas pel cas de l'operació Judas. I això ens crea cert malestar, perquè aquest armarisme, aquest secret, doncs ens fa tema una sorpresa de darrera hora i que s'aparti del que ha estat el seu posicionament oficial en tots aquests altres casos, que, insisteixo, ha aplicat literalment tots els seus escrits, faria que la llei d'amnistia s'hagués d'aplicar també a l'operació Judas. Però ara mateix encara no sabem el posicionament de la fiscalia i desconfiem del que hagi de passar. Creiem que no tindria cap mena de sentit que no apostés per l'aplicació directa, ràpida, de la llei d'amnistia. Però aquest silenci ens fa sospitar, sí.
Perquè, clar, és una de les parts que s'ha de posicionar, és a dir, s'ha de posicionar la defensa, s'ha de posicionar la fiscalia també avui.
Sí, efectivament. Recordeu també que en aquest cas També s'hi personen com acusacions populars diferents entitats vinculades a víctimes del terrorisme, a posicions doncs, ideològicament situades a l'extrema dreta espanyolista, i que no haurien d'haver tingut cabuda en aquest procediment com en d'altres, perquè és una posició, és una figura estranya. Actuen sempre com a ariet de les posicions de les tesis més reaccionàries, i ells també doncs, juguen la partida, i ells evidentment sí que sabem què faran, que és que s'oposaran a l'aplicació de la llei d'amnistia i reclamaran la celebració del judici el més aviat possible.
La posició de la Fiscalia podria condicionar la posició del jutge?
Doncs normalment sí, a veure, és una posició de pes, és una posició doncs, que sustenta al cap i a la fi la representativitat del govern, l'interès públic, i és sempre una opinió important fins al moment exercit d'acusació. Per tant, una posició per part de la Fiscalia favorable a l'aplicació de la llei d'amnistia seria un canvi important i força significatiu que el tribunal hauria de tenir molt en compte.
Ens deies que a partir d'aquí què ha de passar? És a dir, quin calendari jugueu? Què sabeu? Entenc que no hi ha jurisprudència, no? En casos similars, com per dir en aquest cas ha passat això o en aquest cas ha passat això altre, pel que fa als terminis, que entenc que també són molt importants, no?, per les persones encausades.
I, home, i tant. Estem jugant aquí amb uns patiments molt, molt, molt greus per totes les persones afectades i familiars, evidentment. La llei és molt clara en el sentit que la llei d'enjudiciament criminal, si ens en remetem a la normativa, anem a dir, ordinària, que regula com han de seguir aquests procediments penals, la llei és molt clara quan diu que en el termini d'un dia el tribunal ha de comunicar el seu parer sobre les qüestions que avui es plantejaran. Això ens situaria entre avui, demà i, si vols, potser dilluns. Però bé, com bé se sap, la llei és molt clara i s'aplica amb rigor quan qui l'ha d'acatar són els ciutadans, però quan qui l'ha d'acatar són les institucions, o més en concret els jutges, tribunals, fiscals, doncs aquí la cosa es relaxa molt i els terminis s'amplien. Així tot, com que la llei és tan clara que fixa aquest termini de 24 hores, hem d'entendre que no se'n poden anar gaire més enllà. Ha de ser doncs, en els propers dies que tinguem una resolució. I si aquesta resolució és favorable a la llei d'amnistia, doncs diguem que tret de recursos per part de les acusacions populars que puguin qüestionar doncs, aquesta amnistia, si no és per això, la veritat és que el cas hauria acabat. S'hauria tancat la carpeta i tot el malson hauria acabat. Bé, evidentment és una possibilitat que nosaltres esperem que es produeixi, però l'altra, l'alternativa, és que si no s'aplica l'amnistia, doncs ens aboquin cap al judici, o fins i tot unes posicions intermitges, però que portarien més patiment perquè s'allargaria el procediment de manera injustificada, és que es plantegessin qüestions d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional o una qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tot plegat ho allargaria encara més i, vaja, al nostre entendre, seria del tot injust i seria un acarnissament que no toca.
Clar, per exemple, aquesta part del Tribunal Europeu seria una mica el que ha passat en el cas del Tribunal de Comptes, no?, que s'ha traslladat aquesta norma per poder-la analitzar i això retarda més tot el procediment, no?
Ho endarrereix totalment i clar, llavors quedes de nou a l'expectativa d'uns terminis que no estan fixats, que són doncs, de ben segur llargs, que poden ser diferents casos, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea pot anar d'un any i mig tranquil·lament, el Tribunal Constitucional dependrà de la voluntat i la celeritat que tinguin, no? la rapidesa que hi apliquin, però vaja, clar, tornaríem a quedar a l'expectativa d'uns terminis que no controlem i d'uns tribunals doncs, amb els que tampoc hi tenim gran cosa a dir ni per influir.
Tots els casos són iguals o hi ha situacions diferents en cadascun dels encausats?
La base sempre és la mateixa, és l'acusació de pertinença a grup terrorista, per bé que sobre 8 dels 12 encausats s'hi afegeix també la de pertinença de precursors, és a dir, tenir substàncies químiques que podrien ser susceptibles de ser utilitzades per fer explosius, i encara els acusen també de planificar accions que podrien haver dut a terme en tant que grup terrorista. Això fa que hi hagi una diferència entre 8 encausats a qui se'ls arriba a demanar per part de la Fiscalia 27 anys de presó, o per part de l'acusació popular 33 anys de presó, i la resta d'encausats, en són 4, a qui se'ls demana només, cometes, evidentment, només 8 anys de presó.
Doncs, Martí Majoral, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio i haver-nos explicat aquest posicionament. Anem parlant al llarg del dia d'avui també per conèixer com avança tot plegat. Gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies per trucar.